El podcast de l'Èstia Menorca.
Salutacions i benvinguts a l'episodi número 10 d'aquest podcast, el podcast de l'Èstia Menorca, com diem sempre, el millor equip de bàsquet de Menorca i, òbviament, també de les Illes Balears. Un programa que fem amb la col·laboració de Gin Xuriguer, com sempre, de la mà d'Adrià Quatrecases. Adrià, salutacions, com estàs?
Com estàs, Axel Camarasa? A vegades les dues coses alhora, de la mà de l'Adrià Quatrecases i de l'altra de Gin Xuriguer.
És a dir, puc tenir... Aquí tenim moltes mans, ja ho saps.
Sí, sí, amb mans per tot, eh? Vull dir que ens podem agafar a un got i a un micròfon a l'hora.
Ja que és un programa de bàsquet, doncs les mans són bastant imprescindibles.
Indispensable. I si fes falta fer servir els peus, doncs ho faríem servir, eh? Vull dir que trobaríem la manera, eh?
Escolta, què? Cap de setmana bastant rodó, els resultats han acompanyat i, a més, per davant de tot, victòria contra un Cantàbria que no va posar les coses fàcils, però que, diguem, l'equip va oferir un nivell molt i molt alt, pràcticament excel·lent. I a mi ja se m'ha tret una mica la mala sang de la derrota a Càceres.
Jo ara tinc la sensació que semblaré una mica el típic tio que vol cridar l'atenció, saps? Perquè jo crec que no va ser un bon partit de l'Èstia Menorca.
Sempre vas al revés, tu?
No, és el que penso.
Hi ha molts a Càceres dies que... vas dir que havien fet un molt bon partit.
No sé si molt, vaig dir un bon partit. Vaig dir un bon partit, que van jugar bé, però que no va entrar res de manera inexplicable. I crec que aquesta setmana van jugar pitjor, especialment en defensa, però també en atac, però van entrar molts més els tirs. I llavors el resultat moltes vegades camufla el que és el joc en si. No? És a dir, si veiéssim el partit sense... És a dir, que estallessin les jugades just abans si la pilota entra o no entra a la cistella, sense marcador, podries fer una anàlisi serè i sense emocionalitat. I jo crec que, almenys és la meva sensació, eh? La meva sensació és que es va jugar pitjor. Crec que hi ha una evidència. Es va defensar pitjor. Sobretot la primera part va ser una mala defensa, la primera part, que per mi era irreconeixible, perquè si una cosa té aquest equip és que, en general, ha estat molt sòlid en defensa tota la temporada i especialment en aquestes darreres jornades. I, en canvi, la primera part va ser, per mi, una sorpresa negativa. Veure com havien baixat el nivell defensiu, fins i tot respecte al partit a Càceres.
Sí, va costar moltíssim. No sé si després va fer algun ajustament o simplement és una qüestió una mica més de mentalitat o d'actitud, però hi ha dues parts molt i molt i molt diferenciades. Una, la primera, en la qual, diguem, ens van passar pràcticament per sobre. Vam arribar a perdre de 12 punts, si no tinc mal anotat, carregadíssims de faltes, jugadors importants des del principi perquè no es podia aturar l'allau ofensiu dels visitants. Però no sé ben bé per què, la veritat. La segona part va succeir exactament el contrari.
Jo et diria que hi ha tres factors. Tinc la sensació que hi havia un primer factor, que és de una certa... És a dir, encara portava una mica la turca de Càceres, no? És a dir, jo crec que el partit de Càceres ens va deixar una mica descol·locats i van sortir una mica més dubtosos del que és habitual. Menys valents, menys agressius en defensa. En part, una mica descol·locats. Tampoc va col·laborar el concert de pito dels àrbitres, que justament això va com va, això és una ruleta russa, això dels àrbitres, vull dir que va tocar setmana d'arbitratge de no es pot tocar, no es pot apretar, no es pot defensar gaire físic perquè a la mínima es falta. I això els jugadors no ho saben fins que han passat uns quants minuts, i l'espectador també. I tu mires i dius, bueno, a veure avui quin és el... què es pot fer? És una cosa curiosa d'aquest esport, que les normes van canviant segons el dia i segons qui et pita. I la tercera cosa és que jo crec que hi va haver-hi... faltava un pèl d'intensitat i en la segona part es van apujar una mica línies i jo crec que si els havia de dir més enganxats. Una qüestió, al final, és una qüestió d'actitud i de presència física, deixant menys espais, no? I hi va haver-hi diferència, notable diferència.
I un nom propi que va destacar per sobre tothom, Clemin Hanna, que va decidir diguem, sortir al rescate de l'equip, no? Perquè va ser ell que va dir, bueno, fins aquí hem arribat, ja m'estic avorrint, anem a passar-nos-ho una mica bé, doneu-me encara més pilotes a mi.
Havia descansat tota la primera part pràcticament, carregat de faltes, i llavors a la segona tenia tota l'energia acumulada i tots els tirs guardats. Diferència, que van entrar... Però alguns tirs de Hanna no eren tirs clars, no eren tirs d'aquells que dius ben tirat perquè estava sol. Alguns tirs eren forçats, alguns tirs eren de lluny, alguns tirs eren en moviment. És a dir, tots aquells tirs nets que va tenir Eric Demers a Càceres, que va fallar tots els que va tirar...
13.
Doncs, 13, doncs Hanna va tirar alguns que eren més mala selecció de tir, però més encert.
Bueno, i, perquè clar, sí, Hanna sí, són no, paraules Hanna, majors.
Paraules majors, això és veritat. I no li resta un gram de mèrit a l'encert, eh? Només dic que, objectivament, com a valoració del joc de l'equip, per mi es va defensar pitjor que els darrers partits uh-huh. i es va atacar també pitjor. Perquè jo vaig tenir la sensació que hi havia un abús, és a dir, que només es generava joc ofensiu des del pick and roll, des del bloqueig directe del pivot cap al base, tots els minuts de Hanna, però també els minuts d'Álvaro Sanz i els minuts de Pol Molins, era com semblava que era l'únic recurs ofensiu que teníem, i va haver-hi una estona que vam començar a jugar pilotes al pal baix amb Estevich i bàsicament Estevich,
sí.
que van portar a pilotes perdudes. Que vam tenir un festival de pilotes perdudes. És a dir, va ser un atac també molt, molt feixuc.
Un atac previsible, no? Potser.
Previsible, jo crec que fàcil d'ajustar. El que era imprevisible era que Hanna comencés a notar des de tot arreu i encadenés pràcticament 5 triples consecutius. I això, vull que no,
clar,
condiciona.
En prop més d'un minut i mig va encadenar 4 triples, va acabar amb 25 punts havent disputat 26 minuts i un percentatge de triples de 6 de 9, un 67%. Uh-huh. Jo per això, Adrià, em va posar tan de bon humor Kevin Hanna, que li he volgut enviar un missatge i dedicar 4 línies. O Kevin Hanna, o Kevin Hanna, realment fas el que et dona la gana. Sobre el parquet, sembles un bailet. Si el rival es despista, tot d'una ja estàs dret. Per llançar un triple o penetrar qualsevol foradet. D'això sí que en saps, lladre, quan et piquen l'ullet. És imponent veure com llances de 3. Com carregues el canell en un 3 i no res. En situacions compromeses, te la suen les faltes comeses. Que defensin la resta de companys, alguns dels quals els treus prop de 20 anys. En atac, et carregues l'equip a l'espatlla i a la resta, sembla que es fotin una ratlla. El joc s'accelera i tothom es tensiona, menys tu, que camines tota l'estona. En tens prou amb un centímetre per clavar-la des del perímetre. Ets el líder de l'èstia i enamora la teva modèstia. Amb tu, somiem amb la permanència i quan et jubilis ens quedarà aquesta meravellosa herència.
M'he emocionat. M'he emocionat. Crec que parlo en nom de tots. M'he emocionat. No sé si és una llagrimeta o és al·lèrgia.
Una de les dues. Hi ha molt pol·len, eh?
Hi ha molt pol·len. No, home, és que la veritat és que va ser un partit, el de Hanna, per enamorar fins i tot el cor més dur, perquè realment va ser una exhibició. Va haver un moment que semblava imparable,
sí,
que va totalment. Fer aquella cosa que se'n diu hit check, que diuen els americans, que és aquesta cosa de n'he enxufat 3, em tiraré el quart només per comprovar si segueixo calent. No?
De fet, em va tirar 2 de molt lluny que no van entrar, sí. Però que era del rotllo, estic on fire i me les penso picar totes absolutament.
Sí, 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 sí.
Va ser brutal. I també hem de destacar un altre nom propi, és Oliver Estevich, l'home tranquil, no? Vull dir, sense dir res, sense fer soroll, sense aixecar la veu, perquè també és veritat que fa pinta que quan aixeca la veu fa por.
Sí.
És un home tranquil i va acabar amb dobles figures, com qui no vol la cosa, amb silenci, treballant allà a cops de colze, literalment, però amb la seva línia, el tio, sense aixecar massa la veu, però pum, cap a dintre, pum, un rebotet per aquí, un màquina.
És l'eficàcia en potes, és brutal. Dona una solidesa a l'equip, especialment en defensa, però és que en atac també et garanteix aquests rebots ofensius, fins i tot aquest tir de 2 metres, aquestes reculadetes en el pal baix, que no em sembla la millor opció, però és un recurs més que té l'equip, que no va sobrat d'opcions. No sé què podríem fer, no sé com podríem rebaixar-li una mica l'edat perquè pogués continuar jugant a l'Estima Menorca 5 anys més.
40 tacos, i una cosa que crec que a vegades no es té en compte des del punt de vista del públic, i és que jo crec que té moltíssima ascendència sobre els àrbitres. No et dona la sensació que quan se'ls mira, vull dir que com que el tenen en compte que no és un novell que acaba de començar, són paraules majors i com que té capacitat per influenciar una mica l'arbitratge.
Home, segurament se sap més les normes que molts dels àrbitres, vull dir que és clar, és difícil, ni que sigui per temps que les ha fet servir. Sí, pot ser, té una ascendència i dona, és com un diguem, com la base, no? La base del pastís, sí. sustenta el futur èxit d'aquest equip, perquè és ben bé
el massapà.
El massapà, no, sí, és els fonaments d'aquest equip. I fa patir que em sembla la peça més difícil de substituir. Esperem que ens duri. Esperem
això que depèn duri. Dels diners, única sí. i exclusivament, no? Em sembla.
Bueno, i els anys també. No sé, bueno, sí, els anys no sé quant de temps pensa seguir jugant, però...
Un altre que va debutar, Golden Dike. Mm. Pocs minutets, 5 minutets a pista, però ja se li van veure algunes cosetes. Sí. I una d'elles, que jo crec que pot ser molt positiva, que pot aportar, és caràcter. Sempre he pensat jo que a vegades, i alguna vegada ho hem comentat, que crec que a l'equip a vegades li pot faltar una mica de mala llet, mm-hmm. esportivament parlant, i crec que Golden Dike, tot i la seva joventut, ho pot aportar. Va haver-hi una jugada concreta que va salvar un fora de banda i li va fer rebotar el rival per aconseguir la possessió, per mantenir la possessió, i aquella celebració i aquella manera, estic implicat, aquest caràcter de lluitar qualsevol pilota em sembla que pot contribuir moltíssim a l'equip perquè li manca a vegades això.
Sí, i és un caràcter, és a dir, és un jugador molt emocional, però a més molt positiu, que a vegades quan parlem d'un jugador amb caràcter tendeix a ser amb mal caràcter, és a dir, amb un caràcter de
marrullero,
sí, una mica un joc brut, i no és el cas, és un jugador que fa la sensació que és un tros de pa, però d'aquests jugadors molt positius, es va passar el partit animant, ja es va passar l'anterior partit de casa, se'l va passar animant, vestit de llarg, però va estar tota l'estona animant, molt, molt implicat amb l'equip, malgrat acabar d'aterrar aquell mateix dia. I aquesta setmana, que ha estat la del seu debut, se l'ha vist implicadíssim en els pocs minuts que ha jugat i en els minuts que no jugava des de la banqueta també estava a tope amb els seus companys. I jo crec que aporta, evidentment, això sempre aporta coses bones, no? És a dir, un equip, cap equip li sobra aquestes virtuts. D'altra banda, també hi ha un altre factor que vam poder veure, que és minuts amb Oliver Stevich de 5, que és un petit somni eròtic que tinc jo des de fa bastantes jornades, que és Stevich de 5 i amb 4 jugadors de perímetre, diguem.
I com ho vas veure?
Bé, no, Golden no és un jugador de perímetre, és a dir, segueix sent un home alt, però no gaire alt,
correcte,
però amb una mobilitat que no té Arteaga, per exemple, no? O que no té Stoilov. I de cop l'equip...
Va haver un moment Arteaga que es va haver d'ajupir per una pilota, eh?
Sí, i amb mal resultat.
Efectivament, li va costar.
Sí, clar, la ronyonada ho va pagar i la pilota va acabar sortint rodolant. és lògic, són limitacions físiques i la mateixa virtut física de ser tan alt, doncs també té unes limitacions. Correcte. I jo crec que Golden Dike o Dike, perquè segons a qui preguntes es diu d'una manera o d'una altra... Hauríem de consensuar-ho.
Sí, hi ha diverses teories. Podríem fer també un joc. Hi ha gent que ho equipara amb la marca comercial, sí, no? I diu, s'ha de pronunciar igual, canviant la primera lletra.
Clar.
Però llavors hi ha altres que et diuen que no, que la marca comercial seria Nike.
Nike.
Llavors hauria de dir Dike.
Dike.
Llavors altres et diuen, però si aquest tio és de Màlaga.
El castellanitzat serà Dike. Bueno, li haurem de preguntar a ell i acabarem abans.
La qüestió és que tothom ve d'acord que no és Dike, no?
No, seria
perquè
més...
Perquè Golden Dike seria divertit.
Faria de mal.
Clar, jo crec que jo sempre dic Dike.
Vale, Dike. Doncs direm Golden. Direm Golden i així ens...
O Golden,
així
sí, Golden també mola.
Sí, Golden és guai. Bé, jo crec que Golden formava aquesta dupla amb Oliver Stevich, que m'agradaria veure-la més minuts. Va ser un tastet molt petitet, sí. Però va... És a dir, de cop era un equip molt dinàmic, molta més capacitat per sortir el contraatac, molta més capacitat per tornar a posicions defensives en cas d'una pèrdua, cosa que vam tenir moltes oportunitats també de veure. Et dona una dinàmica diferent, més atlètica, i a mi em va interessar, i em segueix interessant, i tinc curiositat per veure si en properes jornades doncs, aquesta dupla comparteix més minuts, i Stevich de 5, sigui amb Golden de 4, o sigui amb un Alderete de torn jugant minuts de fals 4, doncs tindria curiositat per veure-ho.
I un apunt més, al rival hi havia un menorquí al base, Agustí Sanz, que va jugar a un bon nivell, molt bon jugador. per què no somiar, bueno, somiar, no sé si és un somni tampoc, no? Per què no poder-lo fitxar, no? Clevin Hanna, si té una edat i ja vol anar a fer altres coses, Álvaro Sanz també a un nivell molt bo, però un base de primer nivell podria ser Agustí Sanz també, no? De cara al futur.
Sí, home, és un jugador amb molt talent, és un jugador menorquí, nascut a Mó, format a les categories inferiors de la penya, per tant té el millor dels mons, però...
Escombrar cap a casa.
Sí, però clar, és un jugador amb molt talent, amb algun defecte, no? I un d'ells és que es va veure a l'inici de la segona part, no sé si vas poder fixar, però bona part de l'ofensiva de l'Estia Menorca va ser buscar el mismatch, buscar atacar el jugador que estava defensat per Agustí Sanz.
Vale, defensivament és la seva faceta, diguem així, més fluixa, no?
Sí, és un jugador molt creatiu, molt talentós en atac, molt bon passador, bon organitzador, bon tirador. És a dir, en atac és un jugador amb moltes virtuts, en defensa, diguem, es deixa anar una miqueta més.
Li costa una mica més.
I l'Estiu va intentar explotar. T'he de dir que es va defensar bastant. És a dir, quan va veure que anaven a per ell, s'hi va posar, i Agustí Sanz és un jugador interessantíssim. I vam tenir molts minuts de Sanz contra Sanz, que això també era interessant.
Cada dia que passa m'agrada més Álvaro Sanz,
I et diria que Javier Zamora també. Perquè crec que cada setmana té més minuts, cada setmana té més elogis i també més motius per seguir-li donant protagonisme, perquè realment va estar molt bé, sobretot quan va estar Clevin Hanna carregat de faltes a la primera
part. 8 punts en 7 minuts, 3 de 5 en tirs de 2, vull dir, molt bé, la veritat, en pocs minuts en pista i també té aquest caràcter de penetrar amb potència i ser contundent. Deixa'm destacar una estadística del partit, si et sembla, Adrià.
Però és una estadística normal o una estadística...
Una estadística simpàtica.
L'eròtica de l'estadística.
I'll have what she's having.
I és que ara comentàvem que Álvaro Sanz va anotar 8 punts en 7 minuts en pista. Hem destacat també el nom de Clevin Hanna per sobre de la resta. Oliver Estevich també paper destacat en el partit contra Cantàbria. Però jo vull destacar l'estadística de que van anotar tots els jugadors de l'Estia, excepte 3. Alguns perquè van jugar realment molt poc. Omar Ló va jugar 3 minuts, va fer un intent i no el va encertar. Aquest és un dels jugadors que no va puntuar. Emil Stoilov, que va ser el que més va jugar, no va tenir pas massa encert, 9 minuts. I el tercer és Golden Dike, que també va estar 5 minuts en pista i no va poder anotar. Però de la resta, tots van poder anotar fins als 84 punts. Destacàvem Clevin Hanna amb 25, també Víctor Arteaga amb 14. Però vull dir que això també... explica que quan els cracs o els pilars descansen, doncs els jugadors de rotació van rendir i van saber agafar el protagonisme i anotar i ajudar l'equip a no davallar quan els jugadors titulars, per dir-ho així, necessiten minuts per descansar o bé estan carregats de faltes.
Sí, a més, és el segon partit que Tom Digbé no pot jugar. I Tom Digbé és d'aquests jugadors que formen normalment la segona unitat i acaparen molts atacs, molta càrrega ofensiva. I el faltar també aquesta peça jo crec que també obliga altres jugadors a repartir-se el pes, no? I repartir-se els tirs, perquè al final algú els ha de tirar. I realment sí, doncs va haver-hi un suport, diguem, dels jugadors secundaris que va ser indispensable, sobretot per mantenir-se dins del partit en aquesta primera part, en què Arteaga no estava fi, Han estava carregat de faltes i Estevich sí que anava al seu rotllo sempre fent de les seves, però que va fer molta falta l'aportació d'aquests jugadors habitualment més secundaris.
Doncs amb aquesta situació, amb aquesta radiografia, que és com està l'equip hores d'ara, jo crec que en un bastant bon moment de forma de la temporada, si no el millor, visitem la propera jornada al líder, el Leima Corunya, que ja sabem que és guanyar-lo, va passar per la pedra aquí al Pavelló Menorca, a Vintalfa, i ara el cert és que arriba Uf, molt, molt fort. Fins fa un parell de jornades havia encadenat 11 victòries consecutives. Va perdre, però aquest cap de setmana va tornar a guanyar. Ho va fer contra el Cáceres, que ens havia guanyat a nosaltres la setmana anterior. Va anotar pràcticament 100 punts. És un portent ofensiu que veurem si plantem cara. Jo només vull fer una reflexió al respecte. I és... guanyar a Coruña seria la manera de treure'm l'espineta de la derrota a Cáceres.
Saps que t'anava a dir una cosa similar? T'anava a dir, havíem fet els nostres càlculs i havíem dit dels propers 5 partits,
correcte,
4 són guanyables. Vale, n'hem disputat 2 d'aquests 5, un en victòria, el d'aquesta setmana, i un en derrota, el de Cáceres. Només hi ha una manera d'arreglar això de Cáceres, que és guanyar a Coruña.
Sí. I... òbviament serà un partit complicadíssim, però no em sembla del tot descabellat tenint en compte els resultats. Doncs que l'Esti en un moment platòric de forma perd a Cáceres, Estudiantes que porta 5 derrotes en 6 partits, els amics Castelló que van guanyar a l'Oviedo per un punt de diferència. Vull dir que s'està com tot tan ajustat, perquè sempre passa a trams finals de temporada. Els de dalt lluiten per ascendir o classificar-se en aquest cas pel playoff, però els de baix també lluiten per no perdre la categoria. L'Estia ara es queda a 3 del descens per la victòria dels amics de Castelló, que és el nostre proper rival, després de Coruña, i a 2 del playoff, que jo el segueixo mirant de reull. Està molt difícil i tal i qual. Però podem dir que permanència pràcticament garantida. I per què no playoff?
És complicat. És complicat. A no ser que es guanyés a Coruña, és complicat. Però per què no guanyar a Coruña? I, de fet, potser la manera és buscar algun recurs poc habitual.
Amb què penses?
La jugada mestra.
Estic pensant en una jugada mestra inspirada pel que vam poder veure justament aquest cap de setmana a Vintaufa. I és un fitxatge d'última hora. Fer una incorporació de cara a Coruña, que és fitxar l'espectador que va sortir en un temps mort i va aconseguir enxufar un tir de tir lliure, un tir de triple i un tir des del mig del camp en 30 segons. Aquest tio, aquest crac, aquest que es va emportar el premi del concurs, que no sé exactament què li van donar, jo el premi que li donaria és una fitxa al primer equip i que surti, sobretot si la primera part, fem una primera part tan com ho diria, ensupida com la d'aquesta darrera jornada, jo trauria un revulsiu i aquest espectador va demostrar que tenia canell.
Una jugada de 7 punts, Una jugada de 7 punts.
Clar, és que és espectacular.
El treus i directament des del mig del camp.
Sí, sí. No? I amb texans, que anava. Vull dir que no portava ni calçat, anava amb no sé què era allò, nàutiques. Vull dir, un senyor té molt mèrit i no sé, em va semblar que era un perfil de jugador fins i tot més gran que Oliver Estevich.
Més gran que Oliver Estevich.
A mi va fer la sensació.
Millor que en ell, potser, que Oliver Estevich, des de la distància.
Sí, potser menys musculat. Però, escolta'm, quina eficiència, quina eficàcia. No ho sé, jo crec que el tenim a tocar, Tenim a tocar, és qüestió de trucar-lo.
No sé si era... sí, crec que era un temps mort o un final de quart i estaven tots els jugadors allà escoltant ordres dels tècnics i es va començar a sentir el pavelló. Tothom a girar el riu. Què passa? Qui ha entrat? I era el seu futur company d'equip, que no el coneixien encara, que s'havia cascat un triple des del mig camp.
Oh, quin crac!
Escolta, diria, deixem-ho aquí, si et sembla. Carreguem piles per la visita a Coruña i, com sempre, ho comentem en el proper episodi. Que vagi molt bé i, com sempre, diem que visca l'Èstia.
Que visca l'Èstia!